Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha presentat al jutjat d'Osca un escrit d'oposició a l'execució de la sentència que porta nous informes de prestigiosos experts internacionals. Destaca l'especialista italiana Simona Sageva o l'International Center for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, que ratifiquen la posició tècnica sobre els grans riscos i l'extrema complexitat de l'operació. El MNAC qüestiona el calendari fixat per Aragó, tant en els procediments com en els requeriments, i proposa un cronograma alternatiu i per fases. També consideren que l'empresa que actua representant el govern d'Aragó no té l'experiència i la solvència necessària per a una operació d'aquesta envergadura. I som pendents del temps. Molta precaució. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments no imprescindibles i activitats a l'exterior per pluges intenses previstes a Tarragona i a l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu pluges intenses i acumulacions importants d'aigua les properes hores, però també el litoral i el prelitoral del Camp de Tarragona. Per això ha enviat un SMS d'alerta als mòbils de la zona demanant precaució. I reunió de seguretat de la Fira de Tàrrega, que tindrà lloc de l'11 al 14 de setembre. Ha tingut lloc aquest matí i ha comptat amb la participació de representants de forces i cossos de seguretat. Ens en parla des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
Tàrrega es prepara per una nova edició de Fira Tàrrega amb un ampli dispositiu de seguretat que implicarà més d'una desena de cossos i institucions. Segons explica l'alcaldessa, la reunió de seguretat es divideix en tres àmbits: seguretat, atenció sanitària i prevenció. Durant els dies de fira s'intensificaran les patrulles i es posarà en marxa una oficina mòbil de denúncies. També reforçarà l'atenció sanitària amb més personal i ambulàncies i es doblaran els efectius dels bombers. En matèria de prevenció es desplegaran punts violeta, plans d'autoprotecció i es repartiran tirant 2.000 pulseres identificatives per a menors.
Avui la directora executiva ha fet públic l'estudi que Telefònica va fer l'any passat en quant a visites i a gent que ve durant la fira. I va sortir que sense tenir en compte menors d'edat ni els habitants de Tàrrega, sortien unes 82.000 visites diàries durant els 4 dies. Per tant, és absolutament evident que s'ha de dur a terme amb aquesta Junta de Seguretat.
L'alcaldessa ha subratllat la importància d'aquest dispositiu per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la 45a edició de Fira Tàrrega.
I la línia 4 i la línia 11 del metro de Barcelona recuperen el servei normal després de les obres de l'estiu. Coincidint amb l'inici del curs escolar, els combois de la línia 4 tornen a circular entre les estacions de Maragall i Trinitat Nova i els de la 11 entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i 3 minuts. Estimats oients, torna al Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. S'han acabat les vacances i tornem a la rutina. Torna per 8a temporada el magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com ja sabeu de memòria, fem. I podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 8 de setembre, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, molt pendents de les tempestes que a hores d'ara descarreguen al Penedès. Déu-n'hi-do a les patacs d'aigua que porta un parell d'hores caient entre el Baix i el Penedès, també arribant en alguns racons del Baix Llobregat i de l'Anoia. Independentment, fortes tempestes també s'estan gestant a la costa del Baix Camp, que es dirigeixen cap al sud, cap al Baix Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, molt de compte a les Terres de l'Ebre. Allà és on esperem que plogui més i ho faci amb molt mala bava, molta aigua en poca estona, sobretot ja quan arribi al vespre. Les tempestes del Camp de Tarragona i al sud de l'àrea de Barcelona aniran a menys i també s'aniran gestant molts ruixats locals, però forts, bàsicament al nord de la Catalunya central i cap al Prepirineu. On plourà menys serà cap a les comarques de la Costa Brava, amb una temperatura xafogosa però una mica més baixa que la d'ahir. En vista a demà, la pluja més insistent caurà sobretot al matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui obrirem el Connectats parlant del programa de vacances en pau des de Sabadell. Ens acompanyarà la Isabel López, que és mare d'acollida d'un nen saragüí, que compartirà la seva experiència amb el programa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar l'inici de la nova temporada de futbol, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, entre altres temes d'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem l'artista badalonina Ina Edera. Continuarem amb ciència per saber com ha estat l'estiu meteorològic. Ens ho explicarà l'Albert Aparicio, tècnic de climatologia del Meteocat. I acabarem amb cultura, però ho farem en directe des de Sabadell, on estan de festa major. Doncs tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui obrim també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La pilot terrassenca Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP femení i ho ha aconseguit aquest cap de setmana al Gran Premi de Gran Bretanya celebrat a la localitat de Geddington, després d'acabar en segona posició en la primera cursa de la segona jornada. És el primer títol mundial de la garenca després de sus 6 subcampionats i la tercera plaça de l'edició de 2021, confirmant així la seva progressió dels darrers anys. La pilot d'Escorpa, gran favorita a fer-se amb la victòria final després de la retirada de la britànica Emma Bristow, campiona del món en 10 oportunitats, es va imposar en la segona cursa de la prova britànica i va acabar a la general amb 383 punts, mentre que la seva gran rival, la italiana Andrea Sofia Rabino, del Beta Factory Trial Team, en té 342. Avellán, doncs, completa una gran temporada i suma al seu Mundial Indoor el premi aconseguit en la modalitat a l'aire lliure. L'any 2018, la pilot terrassenca, que va debutar en el Mundial de Trial Femení quan tenia 14 anys, es va proclamar campiona d'Europa de l'especialitat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Sabadell, avui encarem l'últim dia de festa major i de moment l'operatiu policial desplegat durant aquest cap de setmana llarg ha funcionat molt bé, segons afirmen des de la comissaria de Can Marcet. L'Ajuntament de Sabadell ha decidit reforçar els efectius dels Mossos, de la Policia Municipal i també de la Nacional, que han actuat de manera conjunta durant aquests dies. Especialment s'han reforçat els punts o les zones més multitudinàries, com ara l'Eix Macià, que és on es fan els concerts, o l'aparcament de l'estació de ferrocarrils de Gràcia, que és l'espai de barraques. A banda dels efectius terrestres, també s'ha reforçat la vigilància per dron, així com els controls policials tant dins com fora de la ciutat.
Gràcies, Júlia. I a Badalona, avui que és notícia. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els alumnes de les escoles de Badalona han començat aquest dilluns el curs i, sobretot, els més petits han arribat a les portes dels centres educatius en aquest primer dia d'escola amb ganes de retrobar-se amb els seus companys de classe i les seves mestres. És el cas dels infants de l'escola Valdiri i Reixac a la Salut, on han començat el curs amb il·lusió i amb molts reptes per endavant. Els alumnes d'I3 han iniciat la seva adaptació a l'escola amb l'horari d'acollida. Durant aquests primers dies, els més petits visitaran la seva classe durant unes hores i podran conèixer els seus nous companys i professores. Des de l'AFA de Valdiri i Reixac comparteixen la il·lusió dels infants i la necessitat de tornar a la rutina, a llevar-se d'hora i reprendre les tasques de l'escola. Així tot, insisteixen en la necessitat de continuar amb el manteniment del centre, per exemple, la reparació del tros de façana que va caure el juliol passat durant el casal d'estiu. També estan preocupats per la incertesa de si aquest any podran comptar amb una tècnica d'integració social, una figura clau pel centre educatiu. Johan Alvarador és el president de l'AFA de l'escola.
Estamos en un stand-by que no sabemos si va a continuar, no va a continuar, si va a seguir siendo la misma técnica, no la van a sustituir o nos vamos a quedar sin esa figura.
Pel que fa al manteniment de l'escola, des de la direcció del centre també creuen que és un deute pendent, ja que ara mateix hi ha una part del pati a la que els nens no hi poden accedir. Tot i això, en aquest primer dia, el que prima és l'emoció de retrobar-se uns i altres.
Gràcies, Anna. I del litoral encara continuem, però una mica més al sud, des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Avui ha començat el curs escolar 2025-2026 per a 8.300 alumnes al Prat. Són 5.000 a infantil i primària, prop de 2.700 a secundària obligatòria i vora uns 600 a les escoles bressol municipals. Escoltem la regidora d'Educació, Maria Francisca Barriga.
Avui és un dia especial en què més de 8.300 alumnes comencen un nou cicle escolar i amb molta il·lusió, amb molts reptes i energies renovades.
Precisament amb l'objectiu de donar resposta a l'alta demanda de places que hi ha d'escoles bressol, l'Ajuntament del Prat ha posat en marxa un nou espai d'I1 a l'escola bressol municipal La Blaveta. Això permet oferir un total de 10 grups i acollir fins a 153 infants. Recordem que divendres arrencarà el proper curs per batxillerat i també per la formació professional.
Gràcies, Lluís. Abandonem el litoral. Anem novament fins al Vallès, a Castellà concretament. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Prop de 150 persones van participar en el tradicional aplec de la Serena celebrat aquest diumenge passat a l'ermita del mateix nom. La tornada dels goigs de la Serena resumeix a la perfecció el sentiment de fe i tradició que envolta una celebració com l'aplec, coincidint amb la festa de les Mares de Déu Trobades, diada important pels catòlics, ja que commemora el naixement de la Verge Maria, precisament avui, 8 de setembre. El nom de les Mare de Déus Trobades remet a les imatges de la Verge de l'època del romànic, totes amb orígens extraordinaris, moltes d'elles amb llegendes i relats anteriors a la invasió musulmana i que van ser trobades per pagesos o pastors gairebé de forma mítica. A l'ofici del mossèn de Castellà, Xavier Blanco, una de les participants va llegir les pregàries de la Mare de Déu de les Serenes, otorgant-li els diferents noms arrelats a l'espai màgic de la natura. I és perquè demanar la protecció de la Mare de Déu ha estat, pel món rural, un deure imprescindible quan a la gent de pagès té necessitats. Després del servei religiós, els bastoners de Castellà van actuar per mantenir el caràcter tradicional de la celebració. L'aplec va servir com a colofó a la Festa Major de les Serenes, una celebració veïnal que durant el cap de setmana ha donat vida al nucli de cases establertes en plena natura, molt a prop de l'ermita.
Gràcies, Albert. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La comunitat educativa de Sant Cugat afronta el nou curs 2025-2026 amb una tendència a la baixa pel que fa a la matriculació, segons les dades provisionals de principis de setembre. Més de 16.000 alumnes han començat el nou curs als centres educatius de Sant Cugat, on es redueixen aquestes matriculacions, sobretot als cicles d'infantil i primària, com la resta de Catalunya, pel descens de la natalitat. A finals de setembre hi haurà dades més definitives d'aquest curs 25-26. Escoltem a la regidora d'Educació, Carme Ardit, sobre les principals novetats d'aquest curs escolar.
La matrícula, doncs, s'ha notat un descens del que són preinscripcions, vull dir que s'ha confirmat la tendència. Quan a infantil i primària, amb secundària estem més o menys on estàvem. Les novetats serien aquests 20 anys del Pla Educatiu d'Entorn, que posarem el focus en tot aquest tema de la desinformació, també amb el tema de l'orientació educativa, perquè és una eina que ens facilitarà lluitar contra l'abandonament prematur i contra l'absentisme, i també que hi hagi aquest sentiment de campus universitari a Sant Cugat.
Pel que fa a les obres de millora als centres de Sant Cugat, l'educació i millora de l'escola Pins del Vallès és l'obra més destacada d'aquest estiu, amb prop de 410.000 euros destinats per part del consistori, amb uns treballs que van començar el 25 de juny i la majoria han quedat enllestits abans de l'inici de curs, tot i que alguns revestiments i instal·lacions s'acabaran durant el setembre. D'altra banda, també es continua treballant en la proposta de camins escolars del centre i durant aquest 2025 també s'han dut a terme i s'han de dur més noves intervencions per millorar les condicions de calor intensa a les aules en el pla de confort climàtica.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Bé, com podeu comprovar, avui és dia de tornar de la rutina per a pràcticament tothom. Els nens ja tornen a l'escola i els adults a la feina. Les vacances queden una mica lluny ja, però per al Connectats volem recuperar l'experiència que ha viscut una sabadellenca aquest estiu. Ella es diu Isabel López i ha estat una de les participants del programa Vacances en Pau, unes jornades en què famílies catalanes acullen nens sahrauís que viuen en camps de refugiats a Algèria. Fa més de 15 anys que s'organitza i Vallès Wilaya és l'entitat que s'encarrega de gestionar-ho al Vallès Occidental. Ara en sabrem més detalls. Ho fem de la mà de la Júlia Ramon. Molt bona tarda, Júlia.
Bona tarda, la Isabel López és una veïna que aquest any ha acollit un nen saharaui que ha vingut dins el programa Vacances en Pau. Aquesta, però, no és la seva primera experiència, sinó que va començar a fer-ho ja el 2023. Ara ens ho explicarà tot plegat ella mateixa perquè la tenim al telèfon. Molt bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
Aquest estiu has decidit acollir un nen saharaui. És nen o és nena?
És nen.
Molt bé. I com ha anat aquesta experiència? Com han estat aquests dies?
Doncs molt bé. Ha sigut una experiència molt bona. Ja el coneixíem, perquè és el mateix nen que teníem l'any passat, però aquest any sí que hem fet una cosa que no havíem fet abans, que era anar a veure tota la meva família, perquè jo soc d'Andalusia, amb ell. I ha estat molt bé, la veritat que sí.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, quin viatge que heu fet, no?
Sí, unes quantes hores de cotxe, però bueno, molt bé, molt bé.
Tot sigui això, perquè Vacances en Pau és un programa que el que pretén és donar un respir, no?, als nens, als infants que estan en camps de refugiats d'Algèria amb unes condicions molt precàries, doncs els pretén donar un respir portant-los aquí on tenen una família d'acollida, doncs que això, els doni doncs, refrescos, piscines, alimentació que ells no tenen a l'abast, molta companyonia, no? I al final, doncs, a banda d'aquest viatge a Andalusia, quines altres activitats heu fet?
Doncs mira, avui, per exemple, tots els nens faran boxa perquè ens, de tant en tant quedem, famílies i demés, i anem al parc, quan anem a la piscina, al salting, o sigui, és que fem, no sé, el que faria qualsevol nen d'aquí, vull dir que no... No anem amb tot projectat, però sí que fem les activitats que fa un nen de la seva edat.
Fan això, activitats habituals, però ho viuen com si fos una cosa extraordinària, no? Que els nens aquí potser no li donen tanta importància i per ells és tot un món.
Home, sobretot el fet de coses d'aigua. Sempre que els portes un lloc d'aigua és super per ells. És com, uau. Perquè sobretot és això, allà l'aigua està molt restringida. I aquí, de fet, el fet de jo he vist, no?, un canvi de només arribar a l'aixeta, no, corre, tanca, de no, ara em puc relaxar i fer una dutxa més llarga. Perquè tu li dius, a veure, que no passa res, pots trigar una mica més. I es nota molt, sobretot és les d'aigua i els parcs de tipus Tibidabo, PortAventura, això et flipa molt.
És un Disneyland multiplicat per 10, eh? Un parc per amb ells, perquè imagino que això també canvia en funció de l'edat que tenen. Potser els primers, no?, quan arriben per primera vegada, doncs els impacta moltíssim i en aquest cas, doncs aquest any, amb aquest nen que ja ha vingut alguna vegada a casa vostra, doncs ja està més familiaritzat, ja no li sorprèn tant, ja està una mica més acostumat a tot això.
Home, cada nen també s'ha de dir que és diferent i tenen cadascú dels seus gustos, vull dir, hi ha nens que potser li agrada molt a la piscina cada dia. Bueno, a tots els hi agrada.
La piscina és indiscutible.
Piscina i platja, això és... Vaja, no surten de l'aigua. Però sí que hi ha nens, no sé, al meu li agrada molt jugar al futbol. Doncs s'ha fet els seus amics del barri i juguen molt a la plaça, perquè li agrada fer-ho. I no sé, depèn molt de cada nen. Però sí, bueno, la piscina ja et dic que és comú, però al meu li agrada molt el futbol, doncs pues, jugava amb els mateixos nens del barri i es relaciona molt amb ells. Vull dir que, no sé, hi ha nens que li agrada més, potser, patinar. I clar, tot això allí no, allà no ho fan. Però és que no hi ha carretera. Vull dir, no hi ha un lloc pel que puguin patinar.
Clar, perquè us expliquen una mica com és el seu dia a dia o la seva família, per exemple. Vull dir, quins inputs, quines converses manteniu amb ells?
Bueno, els agrada molt que t'interessis, no?, per els seus costums. Això per ells és orgull, també, poder mostrar el que fan ells. Però ells t'expliquen, no sé, potser des de... com cuina, a mi m'explica molt com cuina la mama, o a vegades alguna cosa que jo li poso a menjar. Ah, això m'agrada molt. Li dirà a ma mare que ho faci així, com tu. Aquestes cosetes. El meu, que li agrada molt menjar, perquè això també és un altre. El menjar que arriba allà, potser no, és que no arriba tot el que arriba aquí. La fruita els agrada molt. Desitgen la fruita. Cosetes fresques, que ja potser no arriben tant com hauríem d'arribar. Sobretot això, i després doncs, el meu diu que millor una altra cosa que no sigui pasta.
Ah, sí?
Perquè, clar, sí. Això se la menja igual, però és buit de tot això que no en tinc allà.
Clar.
I, esclar, doncs, pasta, arròs, sí que potser arriba més. Perquè al final...
Sí, són més bàsics.
Exacte. Però tot el que sigui altres coses, millor.
Molt bé. I com ha estat també aquesta integració, no? Vull dir, una vegada un nen ja ha vingut diverses vegades, ja el que dèiem ara, no? Ja està una mica més familiaritzat, ja s'ho coneix una mica més. Però, per exemple, l'any 2023, quan tu vas decidir acollir per primera vegada, com va ser aquest xoc? Pot ser més intercultural, no? També, i a l'hora de comunicació, potser no era tan fàcil entendre'l o fer-se entendre.
Sí, es nota també per l'edat dels nens, que també es nota molt. Ja tenen 11 anys, la majoria, i esclar, ja es nota que es desenvolupen d'una altra manera. Però quan són més petits sí que hi ha un xoc, i a més jo vaig tenir una nena, i encara més, perquè és com, ostres, això, el menjar... li costava, tot i que la fruita sí, hi havia coses que això no, perquè no el conec, o no ho sé, és com... les mares, per exemple, sempre som com un referent, però de cara als pares, una nena amb la teva parella, en el meu cas, la meva parella, era com... no. Fins que es va acostumar que tots dos érem els que l'estaven protegint d'alguna manera, no? I era com que era una nena, l'home no. I si és nen, també es nota que potser la figura paterna d'acollida tingui una mica més de no sé, d'alguna manera, d'autoritat.
Sí.
O sigui, que sí que hi ha aquests xocs de, ostres, però, bueno, poquet a poquet t'expliquen... diuen això que se no es fa, o... perquè, clar, ells saben que aquest és un altre món diferent. Però també hi ha coses que els impacten molt.
I, clar, i s'emporten tot de lliçons, no?, coneixements, una altra manera de veure. Quins valors diries que són els que més els marquen quan marxen? Quins diries que són aquestes lliçons, no?, que s'emportaran i que els marcaran de cara quan siguin grans?
Doncs, bueno, el fet molt de veure un altre món, de les possibilitats que aquí hi ha, però, clar, no sé, com a valor, jo crec que són ells els que ens transmeten potser més, perquè tenen un punt de vista molt, molt familiar, els agrada que tothom estigui junt, celebren molt, no sé, nosaltres ens juntem amb els amics i per ells això és una festa.
Exactament.
Per tant, crec que al final els valors es transmeten molt més ells com nens que nosaltres.
Inclús també valora més les coses, no?
Sí, això sí. Bueno, per suposat. És que, de fet, al començament tu veus que un nen que veu coses al carrer, a les escombreries, i et diu, però això està nou. Per què el llancen? Els impacta molt això a ells.
I tu per què vas decidir acollir? Què et va impulsar a participar en aquest programa?
Doncs jo perquè des de petita coneixia el projecte. Són molts anys els que porten refugiats i ja conec gent de l'edat dels meus pares. No l'havien fet els meus pares, l'havia fet la mare del meu cunyat, però ja coneixia el projecte així. I jo tenia doncs potser 13 o 14 anys. I quan vaig tenir una estabilitat, no?, amb la parella i tal, jo ja ho tenia superplantejat, li vaig comentar i em va dir, sí, endavant. I va ser una mica això.
I l'any que ve tens pensat tornar a acollir nens saharauis?
Sí.
Però aquest no podrà ser, no? Perquè aquest ja està al límit, ja és massa gran, no?, per tornar l'any que ve?
No ho tenim clar, això. Aquest any... Però bueno, això és que en principi el projecte són 4 anys, però aquest any sembla que potser hi hagi alguna modificació. Però no se sap segur. Per tant, nosaltres ho vivim com si fos l'últim d'aquest nen.
Per tant, aquí les emocions i els sentiments estan a flor de pell, eh?
Ui, massa. Ja els hi quedan molts poquets dies i jo ja estic una mica així... Ai, se queda poquet.
Farem alguna festa de comiat?
Sí, sempre... Bueno, de totes maneres, cada any la fem. Ens juntem tots, els pares d'acollida amb els nens, i sempre fem una petita festa per tothom. I els nens que potser han estat de vacances fora, o doncs sempre reuneixen i s'expliquen entre ells el que han fet, el que no. Nosaltres també com a pares d'acollida expliquem la nostra experiència o el que hem fet, o això li ha agradat molt. Sempre va molt bé tenir aquesta conversa, no?, entre pares d'acollida i entre ells també. Perquè després arriba, mira, doncs, ha fet això i no sé què, no sé quantes, i jo li he explicat, sempre, no sé, i a ells també els agrada estar junts.
I tant que sí. Doncs Isabel, acabeu de disfrutar molt aquests dies que us queden i tant de bo doncs, l'any que ve pugueu repetir, ja sigui amb ell mateix o amb un altre. Però abans d'acomiadar-nos, posem-li nom, no?, a nen d'acollida, com es diu?
Dale.
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 Dale. Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Molts ànims.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arribem als 4:45 de la tarda amb la sintonia que identifica perfectament que avui és dilluns, que és hora de tertúlia i que, per tant, hem de parlar d'esports. Amb qui ho farem? Doncs anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Jesús Galindo, periodista, molt bona tarda, què tal?
Molt bona tarda, bé.
Sí, com estàs?
Pues bé, ja ha acabat l'estiu, que bueno, que per mi l'està jubilat. Hi ha una continuació
és un estiu etern, no?
Exacte.
Que bé. Però vaja, que també el gaudeixes, l'estiu, d'alguna manera especial, no?
Sí. Aquest any fent de cangurs de neta.
Ah, mira que bé. No hi ha com tenir avis, que se'n facin càrrec
sí.
dels petits.
És una sort. Sí.
Vinga, anem a saludar el Raül Chao, que és periodista i ens acompanya des de Sabadell. Raül, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com anem?
Molt bé, vosaltres de festa, no?
De festa major i esperant i treuant els dits perquè la pluja no faci acte de presència i puguem estar aquesta nit gaudint dels focs artificials a Sabadell en l'últim dia de la festa major.
Sí, sabem que és l'últim dia i és veritat que esteu pendents del cel a veure què passa, perquè les previsions no són gaire bones, però de moment almenys aquí a Sant Cugat s'aguanta el dia, ha plovisquejat durant el matí, però ara ja fa temps que res. A Sabadell ara mateix plou o no?
Ara mateix no plou, però és el que dius, que està tot el matí una mica a partir de les 12 plovent i ara doncs està aguantant, esperem que pugui aguantar fins a les 12 de la nit.
Vinga, doncs a veure si podeu tancar la festa major com cal. Anem a Terrassa, Miqui Romagosa, redactor de la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal, com estàs, Miqui? Miqui, bona tarda. No? Tenim algun problema. A veure si ho podem solucionar i de seguida saludem el Miqui, que és la tercera peça en discòrdia d'aquesta tertúlia dels dilluns. Un cap de setmana que ha estat molt entretingut per als amants de l'esport en general, perquè hem tingut una mica de tot. Hem tingut motos, hem tingut tennis, hem tingut futbol i vaja, jo crec que hi ha hagut per triar i remenar. Tenim el Miqui? Miqui, no encara. Vaja. Vinga, doncs comencem. I si us sembla, començarem pel que ha estat, diríem, el més sonat aquest cap de setmana, perquè es feia a casa, es feia al circuit de Catalunya. Hi ha hagut triomf de dos pilots catalans, els germans Márquez, l'Àlex i el Marc. I la veritat és que els aficionats al món del motociclisme estaven esperant una cita com aquesta per poder veure doncs, l'actuació d'aquests i altres pilots precisament aquí a casa. Vosaltres heu seguit el Gran Premi de Catalunya o no aquest cap de setmana?
Sí, sí? Veure les curses i primerament doncs els dos germans estan a punt de fer història, no? És a dir, que els dos germans siguin primer i segon al millor mundial de motos del món és una barbaritat, és a dir, és una cosa que hauria d'obrir de la notícia. L'Àlex va fer una cursa magistral, era un circuit que per les seves condicions de pilotatge se li donava molt bé, i això ho va transmetre a la cursa de diumenge, i després marca que sempre està allà, és a dir, passi el que passi està fent podi. Apuntava a 6 curses guanyant seguides, és a dir, fent 37 punts al cap de setmana, que és una barbaritat, i ara doncs a Misano intentant aconseguir la primera bola de Mundial per Àsia, que seria un escàndol que a falta de 6 o 7 curses pugui ser campió del món per novena vegada i una altra vegada posar la cirereta al pastís. I com va dir Pedro Costa, que és possiblement una de les tornades més emblemàtiques de la història de l'esport, no? A l'altura de la Jordan, després d'estar més de 3 anys arran de la seva lesió, que va estar molt, molt fotut, fins i tot es va plantejar la retirada, doncs guanyar amb aquesta autoritat tot l'any és una barbaritat, i el seu germà, que és el seu principal competidor, ho fa encara una història més bonica.
Mm-hmm. Tu vas anar al circuit?
No, aquest any no, aquest any no vaig poder, però sempre que puc vaig, perquè és una experiència que jo recomano a tothom, ja sigui amb les motos, amb la Fórmula 1, i que gaudeixin del circuit, que és molt important per Catalunya tenir un circuit com aquest.
Uh-huh. I Jesús, tu vas poder seguir?
Bueno, vaig seguir-ho informativament, no vaig veure la carrera, però tot i així, vull dir, és un monstre, el Marc Márquez és un monstre, l'Àlex va camí de ser un altre monstre, vull dir, estan fent una temporada fantàstica, jo crec que al Marc Márquez li queda aquell regust de no haver pogut-se proclamar campió a la propera carrera, però bueno, suposo que deixant el tro al seu germà amb aquest carrera d'aquest cap de setmana, li haurà sapigut també glòria. Vull dir que jo crec que és en aquest moment el domini del Marc Márquez al Mundial és algo fantàstic, i acabar un Mundial amb els dos germans a dalt de tot és algo impensable, vull dir, molt per somiar-hi.
Sí, sí, des de la graderia hi havia pancartes que agraïen a la mare doncs haver tingut a aquest parell, eh?
Sí, he vist que la mare que els va parir, no?
Sí, 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 sí. Miqui, bona tarda.
Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
De vacances o no?
No ens en recordem de les vacances.
No, jo
encara,
no te'n...
Sí, apurant.
Ah, estàs apurant.
Apurant els últims dies, sí.
Vinga, doncs aprofita. Sí, sí. Ara et robem aquesta estona, aquests minuts, per fer una miqueta de balanç d'aquest cap de setmana que ens ha deixat moltíssimes coses. Les motos, que t'han interessat aquest cap de setmana o no?
Sí, la veritat és que sí, i veient doncs, el bon moment dels germans Márquez, en el cas de Marc Márquez, doncs, que té a tocar un nou campionat, la veritat és que l'afició va respondre, i la veritat és que Marc Márquez ha demostrat que quan té una moto competitiva doncs pot estar en el més alt, no? I jo crec que ha tornat un altre cop, les lesions i la mala sort que havia tingut també doncs l'ha deixat de banda. Per tant, doncs hem començat una mica el que serà un nou cicle victoriós per al Marc Márquez.
Serà el primer triomf amb Ducati. Ja sap el que és guanyar un títol mundial, però amb Ducati serà el primer.
Correcte.
Això té molta importància, no?
Mm. Pot guanyar qualsevol, jo crec. Qualsevol marca.
Sí, però si tens un bon equip, una bona moto, això ja
t'ho
posa més fàcil, no? Després has de demostrar les teves habilitats i tot el que tu ets capaç de fer.
Sí, no, clar, una bona maquinària.
De totes maneres, una cosa és l'ambient que es va viure. Ja deia al principi que hi havia molta gent que estava esperant aquest gran premi. Com sempre, va estar ple de gom a gom el circuit.
Record, si no m'equivoco, des del 2008. És a dir, van haver-hi més de 180... Potser m'estic tirant un triple i la meva memòria falla, però van haver-hi més de 180.000 persones durant el cap de setmana. Diumenge van haver-hi més de 80.000 persones i això no passava des del 2008, no? Que això es pot traduir amb el fenomen Márquez d'estar amb la Ducati vermella i poder tornar a intentar guanyar el campionat, no? I a més, amb el domini dels germans Márquez, ho fa encara més especial, no?, per l'aficionat català que ha volgut anar a tope al circuit.
Unes bones dades les que es van registrar, com deies tu, Raül. El que passa és que, diríem que a nivell competitiu, jo pels que ho han pogut seguir i ho han pogut veure allà en directe, no va ser precisament una carrera massa espectacular, vull dir, no hi va haver tampoc massa emoció, va ser una mica plana, no?
Sí, és a dir, jo separa que la carrera del dissabte la de diumenge, la carrera del dissabte va tenir les 5 primeres voltes que van ser espectaculars, una lluita cos a cos entre Márquez, entre Costa, Quartararo, i després amb la caiguda d'Alex va ser una cursa bastant espectacular. Diumenge jo crec que va ser una cursa de controlar el pneumàtic, no? És a dir, que no caigués abans d'hora, i quan l'Àlex va dir el pneumàtic ja aguanta fins al final de cursa, va apretar l'accelerador i va posar un ritme que el Marc no va poder, no? I aleshores després sí que alguns pilots anaven caient, no? Perquè no podien controlar aquesta degradació del pneumàtic, però sí que va ser una cursa bastant fluixota.
Bé, doncs celebrem que la gent que ho va veure, ho va seguir, doncs s'ho va passar bé, també en part gràcies al triomf dels dos germans Márquez. I el que hem de destacar també, i això ara li preguntarem al Miqui, és aquesta noia, la Marta Bellán, que s'ha proclamat també aquest cap de setmana campiona del món de trial al Regne Unit. 25 anys, agarenca. Miqui?
Sí, una Berta Avellán que després de 6 subcampionats doncs, ha vist com li arribava el seu moment i la veritat és que una persona que ha lluitat moltíssim, que ha treballat moltíssim, que ha donat una visibilitat increïble també al trial GP i al món del motor femení. La veritat és que és una esportista doncs, que podríem dir que agrupa molts valors. També doncs, crec que és una persona doncs, que ha demostrat doncs, que és el fet de començar pràcticament sense ajudes des de més baix de tot i anar creixent i anar aconseguint doncs, tot el que ha aconseguit. I la veritat és que és una merescudíssima campiona del món de trial GP i la veritat és que després de 6 subcampionats doncs merescudíssima aquest títol.
I a més, si no tinc malentès, porta molts anys, vull dir que va començar de molt petitona, no?
Sí, o sigui, estem parlant de 6 subcampionats que ha aconseguit aquest títol, o sigui, que va començar molt, molt joveneta, la veritat, i encara ho és, però la veritat és que ha començat, doncs, va començar molt jove, demostrant, doncs, que era un esportista que va treballant per aconseguir aquest èxit, i bé, doncs, començava amb molta pressió la temporada, perquè un cop, doncs, es va retirar Emma Bristow, doncs, era ella la principal favorita per aconseguir doncs aquest títol. La Emma Bristow era una de les podríem dir de les esportistes posant una mica el cas de Toni Bou, no? Seria pràcticament doncs, un esportista que ho guanyava absolutament tot i li arribava aquest moment a la Berta Avellán que la veritat és que en la primera oportunitat que ha tingut sense aquesta màxima rival que tenia fins ara doncs ha aconseguit aquest títol i bé, doncs demostra també el bon moment del motor femení.
Doncs esperem que apunteu bé aquest nom, Marta Avellán, aquesta jove de Terrassa que pot ser la digna successora de Laia Sanz, no?
Sens dubte.
Sí, no?
Sens dubte. Jo crec que sí, jo crec que està aquí a marcar una època en el món del motor i ja et dic, o sigui, després d'aconseguir doncs, aquest títol de trial GP doncs havia aconseguit tot de subcampionats, o sigui que ha estat podríem dir doncs trepitjant el podi moltíssim durant aquestes temporades abans d'aconseguir aquest títol.
Doncs a veure si sentim parlar més cops aquesta temporada. Marta Avellán, deixem el món del motor i ens n'anem al futbol perquè la pilota ja roda. Ja sabeu que els campionats de Lliga Domèstics ja estan en marxa i que hi ha hagut la primera aturada pels compromisos de les seleccions i és que s'està disputant la fase classificatòria per al Mundial de 2026. La selecció espanyola ha jugat ja els dos primers compromisos que ha saldat amb dues victòries, la primera davant de Bulgària, la segona ahir al vespre davant de Turquia, 0-3 i 0-6 respectivament. Una selecció comandada per dos jugadors que militen al Barça, Pedri i Lamine Yamal. Com esteu veient l'equip de La Fuente? Què us està semblant?
A veure, jo ahir vaig veure el partit una mica entre el tècnic i el partit, però és que girades cap al futbol i veia el gol, o és una jugada increïble, no? Crec que la selecció espanyola és una selecció que està jugant molt bé al futbol, que té un equipàs, és a dir, el nivell de fluïment és un escàndol, és a dir, si no estem parlant del millor pivot del món, poc falta. És la escena Rodri entre fluïment i apareix un jugador com Miquel Merino, que ha jugat davanter, que pot jugar de migcampista, que pot jugar de pivot, que surt de tot i bon partidàs. A nivell d'escàndol de Pedri, que estem parlant possiblement, si no del millor jugador del món, poc li falta. Un Lamine i un Nico que estan en un gran moment. Ostres, i a més, sense, a nivell defensiu, tens a Haxen, a Lenormand, tens a Kubasí, desconvocat a Vivian, més tres porters, que són tres porterassos, i estem parlant possiblement de la millor selecció del món, no? Però això després s'ha de reflectir en un gran
competició com és el Mundial, no?, de l'any que ve, que Espanya segurament sigui de les tres principals favorites a aconseguir el títol. Però això és molt important, la feina de l'entrenador i d'intentar portar un grup amb tantes estrelles, no? Perquè quan vam guanyar l'Eurocopa era un grup que encara s'estava coneixent, la Mundial tenia 13 anys o una mica així, i ara estan construint un gran equip d'una selecció que pot marcar la tendència en els propers anys.
Com estàs veient, Jesús?
Jo diria que la clau és que és un grup on hi ha no 11 titulars, sinó que hi ha 17 o 18 titulars. Jugadors que poden ser titulars, que no ho són perquè tots no poden jugar, i aquesta és la clau bàsica. I després, el moment de forma del Pedri. Mm. El Pedri és un jugador excepcional en aquest moment. Jo crec que és el millor centrecampista del món en aquest moment, sense dubte. I tens a Lamine Yamal, que està al nivell que està. En defensa tens el Huijsen, que la veritat també està perfecte. Vull dir, és un equip molt complet, molt. I després fa exhibicions d'aquest tipus, perquè té els jugadors per fer-les. Ja veurem si algun dia s'enfrenta amb un dels grans i així, si serà el mateix paper. Però des de luego és una selecció molt, molt, molt solvent.
Miqui.
La veritat és que ahir vam poder veure doncs, que la selecció espanyola doncs, té una sèrie de jugadors que estan en un moment espectacular, en un gran moment de forma. Crec que també doncs, s'ha de posar molt de mèrit al treball de Luis de la Fuente amb la gestió que està fent, gestió de grup, també doncs, una mica l'estil de joc i no sé, jo crec que és una barreja de tot. Jo crec que s'ha de sumar el bon moment de les seleccions espanyoles, també doncs, el gran moment també de una mica del que estem veient, no? Jo recordo anys enrere que les categories inferiors guanyaven títols i després quan arribaven els jugadors a la categoria absoluta, no? A la selecció absoluta els costava molt aconseguir títols, no? Doncs podríem dir que aquesta ratxa guanyadora, no? Aquest treball guanyador s'està aconseguint que de les categories inferiors doncs els equips pugin amb un estil de joc i una manera de fer que jo crec que és molt positiva. Per tant, doncs, té pinta de que la selecció espanyola, lògicament, primer s'ha de classificar pel Mundial, però és una de les favorites, sens dubte, per estar lluitant per al Mundial de l'any vinent.
A més, estem parlant d'una selecció que és jove. Vull dir que té una projecció de futur que ha de mantenir-se en aquest estat de gràcia. Si continua millorant, doncs pot marcar una època, no?
Sí, jo crec que és la selecció destinada a guanyar un altre Mundial. Jo crec que aquest proper Mundial serà una de les grans favorites i que pot donar un altre cop a la victòria a la selecció espanyola. I és que, bueno, és el que apuntava, que Luis de la Fuente està fent un molt bon treball i té un equip fabulós. La veritat, en aquests moments... Jo no sabria veure una selecció que estigués al nivell de la d'Espanya.
Raül, això que comentàvem, és possible que, sobretot per aquesta mitjana d'edat d'aquest grup de la Fuente i si es manté l'equip en aquesta línia, encara que, evidentment, hi puguin haver canvis, no? Peces que vagin entrant o sortint, certament podria marcar una època en el futbol mundial?
Totalment, i a més és que una de les claus de tot equip de la Fuente és la edat de la plantilla, és a dir, quan jugadors superen la 25 anys es poden comptar amb dues mans fàcilment, és a dir, perquè Pedri, Lamin, són Nico, Cuparquí, Huijsen, Pedro Porro, Cucurella del 98, Fuguinendi, Fallan, són jugadors molt, però que molt joves, que tenen possiblement els seus millors anys encara per poder-los veure. Per tant, és una generació que en el proper Mundial, en el proper Eurocopa, si no passa res estrany, seran els principals favorits, i aleshores tenen les condicions per marcar història. Ja van guanyar la darrera Eurocopa, van perdre la final davant Portugal, i jo crec que Portugal possiblement sigui la selecció que tingui més possibilitats de poder lluitar amb Espanya, perquè tenen possiblement grans jugadors en un gran estat de forma, és Cristiano Ronaldo, que tindrà 70 anys i continuarà marcant gols, i ara serà el Mundial que preveu per l'any que ve. Hi haurà moltes sorpreses, però també hi haurà grans seleccions. I no m'estranyaria pas que, bueno, segur, estic convençut, no sé què passi alguna vegada, o algú, que el Mundial del 2030, Lamine, Pedri i companyia siguin encara les estrelles mundials d'aquest Mundial.
Possiblement, no, Miqui?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que... I estic molt d'acord, amb el tema Cristiano Ronaldo. Podria continuar els anys que vulgui, perquè la veritat és que està en un moment de forma espectacular. Però jo crec que el que hem vist amb la selecció espanyola, el que estem veient, els jugadors que estem veient, són molts jugadors que marcaran una època, i si es fan les coses bé, es continua treballant com s'està treballant fins ara, doncs jo crec que poden recordar, doncs, aquella selecció espanyola que va aconseguir Eurocopa, Mundial, Eurocopa, i jo crec que fins i tot doncs superar aquesta xifra, no?
I què me'n dieu, perquè ja tindrem temps de parlar del primer equip, dels primers equips i de la Lliga Espanyola, però ara sí que m'agradaria parlar de l'equip femení del Barça, que ha començat també la competició domèstica, que ahir va golejar a Sant Mamés, a l'Atlètic de Bilbao, 1-8. Pràcticament una exhibició. Porten 16 gols en dos partits, han sumat 6 punts de 6 possibles, i la veritat és que pinta molt bé aquest inici de temporada. El que passa és que jo, després de veure el partit d'ahir, que un equip com el Bilbao encaixi 8 gols davant el Barça, continuo insistint en el que ja hem parlat moltes vegades en aquesta tertúlia, i és que falta que realment hi hagi equips competitius a la Lliga Espanyola, perquè després no serveix de res fer tota aquesta feina, aquest passeig, i arribes a la competició europea i en el moment de la veritat és quan et fallen les forces, no?
Totalment, jo crec que el Barça dels darrers 4 anys té la pitjor plantilla dels darrers 4 anys, és una plantilla molt curta, és a dir que haurem d'estalviar molt l'esforç de les jugadores per poder arribar bé al tram final de les Champions, que és un final, jo crec que l'any passat es van penalir perquè van jugar a la final de les Champions i coses. És a dir, no pot ser que amb una lliga espanyola, amb un nivell amb tot el tema de les efectes, però tan baix, no pot ser que Alexia, Lleitana, Patrick, Gerson Hansen i companyia siguin jugant-lo tot, perquè al final això es paga. Són jugadores, són persones, no són extraterrestres, i per tant les heu de cuidar, i a més en aquest any que la unitat B pràcticament és la del B de l'any. Aleshores, això l'entrenador té la responsabilitat i de veure si l'entrenador té el nivell o no del Barça, perquè és que l'any passat no va fer rotacions i això al final es va notar. Aleshores aquest any té la responsabilitat d'intentar fer rotacions amb una lliga, que jo crec que per exemple aquest any el Madrid i l'Atlético Madrid han tornat a baixar de nivell, que fan cada dos en més avui.
El problema és que aquí a Espanya jo crec que el futbol femení encara no se l'acaben de creure. No se l'acaben de creure, els clubs no aposten seriosament, el Barça està per sobre dels altres amb molta diferència, i quan arriba a Europa és una altra història. Quan arriba a Europa sí que hi ha altres lligues que són més potents i que hi ha equips més potents que estan al nivell. El problema d'Espanya és de nivell, de que els clubs no aposten, per molt que el Florentino Pérez s'inventés el crear el Real Madrid, la secció i tot això després de comprar un club. I mentre no hi hagi una aposta seriosa pels clubs que s'ho creguin i que apostin pel futbol femení i que facin equips competitius, hi haurà aquest desnivell entre el Barça i la resta. Aleshores, el Barça té que, per mantindre el nivell, no serà fàcil, perquè també es pot donar problema, a part de que tingui la plantilla curta, que estigui justa i així, que s'acabin avorrint les jugadores, sí. Que s'acabin avorrint de jugar, perquè guanyar 8-0 és molt maco. Però un partit darrere l'altre, 8 gols, 6 gols, que hi ha única exigència que et demanin és que marquis molts gols, ostres,
no hi ha tensió en la competició.
Diu que els té que agradar jugar, els té que agradar competir.
Sí, sí, clar. Sí, sí. Miqui, com ho veus tu?
Sí, aquest és un dels temes que jo crec que és una mica el debat constant, no? que tenim habitualment, no? Jo crec que equips, doncs, que aposten pel femení, doncs tenim exemples, El que passa és que, com tots els booms, tenen la seva part negativa, no? Moltes vegades hem de mirar què és el que queda tot plegat. I al principi hi havia un boom molt gran amb el tema del futbol femení, els equips apostaven, però sempre el futbol femení, diguem que és la pota més, podríem dir, a l'hora de retallar, doncs és la més fàcil, no? La que sempre cau. Sempre els equips, quan han de retallar, retallen el futbol femení, i jo crec que és un error. Lògicament, doncs, després entraríem a valorar si des de les federacions es fa tot el que s'han de fer, si les lligues són suficientment potentes per poder, doncs, competir. En fi, jo crec que queda molta feina, queda moltíssima feina per fer, i això, doncs, els clubs tenen culpa, però també les pròpies federacions, no? Jo crec que moltes vegades no és donar la sensació de que estan en un gran moment, o que el futbol femení està en un gran moment, sinó també s'ha de reflectir, no?, en ajudes, en formació, en treball, en estructura. O sigui, s'han de fer moltes coses perquè tot això sigui possible.
Doncs ho seguirem, com hem fet sempre a través d'aquesta tertúlia els dilluns, amb vosaltres i altres companys que formen part d'aquesta estona de conversa. No ens oblidem que aquest cap de setmana també hi ha hagut tenis d'alt nivell, i que el murcià, l'Alcaraz, Carlitos Alcaraz, ha aconseguit el seu segon US Open després del que va aconseguir el 2022. Ja suma 6 Grand Slam amb només 22 anys. Per tant, també tenim al capdavant del tennis una figura que ve a substituir, doncs, el Nadal. Bé, doncs, repassarem cada dilluns a aquesta hora una mica el que ens ha deixat el cap de setmana esportiu. Senyors, un plaer que ens acompanyeu una temporada més, i ens retrobem d'aquí uns dies, d'acord?
Molt bé, d'acord, que tingueu una bona setmana.
Que vagi molt bé, i a veure si no plou i podeu tancar la festa major.
Adéu.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
L'Hemeroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
for a wish.